Radio Astel.
Dilluns, i això vol dir que toca parlar de la part més fosca de la nostra societat amb el periodista d'esdeveniments negatius del diari Ara, Cesc Maideu. De fet, la setmana passada va estar marcada pels homicidis. De fet, en vam parlar amb ell. Vam començar la setmana parlant d'homicidis amb Cesc Maideu, amb aquests 5 crims, i també parlàvem amb ell d'aquests 5 crims en 5 dies. I clar, aquest cap de setmana s'ha hagut de lamentar un nou crim a Catalunya, en aquest cas a Tortosa. Déu-n'hi-do, Cesc Maideu.
Déu-n'hi-do, bon dia. Si el dilluns vam començar parlant d'homicidis i n'hi havia hagut, em sembla que dels 5 n'hi havia hagut 3, que ja dèiem, ostres, és estrany que en tants dies n'hi hagi hagut tants, i va continuar dilluns un altre, dimarts un altre.
Escolta, però i a banda, en aquella mateixa setmana fins i tot va haver d'intervenir a José Luis Trapero,
sí, sí.
Per dir, escolta,
tranquils,
tranquil·litat, tranquil·litat. No? Aquesta percepció que teniu d'aquests... jo no sé si vas escoltar, que sàpigues que el vam entrevistar també aquí a Radio Estel.
El director del Trapero?
Sí,
ostres, molt bé, no
i et vam mencionar tu diverses vegades. Perquè
ell o ell?
No,
ell
jo, ah. Jo et vaig mencionar tu.
Moltes gràcies.
Perquè, o sigui, el periodista Cesc Maideu, justament aquesta setmana, clar, és que va ser dos dies abans, sí, sí, que ens havia has parlat de la criminalitat del 2024.
Exacte. De fet, vam parlar de que baixaven els homicidis, clar, en general, i amb armes de foc, amb una mica de missatge tranquil·litzador, podríem dir, i just va haver-hi una onada d'homicidis que dius, doncs potser no és el millor moment.
Clar. I però... aquestes declaracions que va dir Trapero, no? De dir, bueno, és que potser la societat té aquesta sensació de criminalitat perquè estan com més enganxats o més pròxims a tot el que són els crims ara mateix...
Sí, i també que ens n'entenem de tot, i que un crim, com aquest cas que n'hi ha hagut a Tortosa recentment, doncs arriba a tot Catalunya. I quan són tan seguits, doncs crea aquesta sensació d'inseguretat, però en el fons crec que el Trapero ho explicava bé i coincideixen moltes fonts de Mossos amb qui ha parlat, són crims aïllats, és a dir, no tenen uns patrons conjunts, és a dir, no és que hi hagi una guerra entre narcotraficants a Catalunya i hi hagi hagut més crims o hi hagi un assassí en sèrie, no, és a dir... Segurament és mala sort que hagin coincidit tants crims en tan pocs dies. Però és que és això, tu et mires crim per crim i hi ha alguns elements comuns entre ells, però que no tenen res a veure. Bàsicament són crims molt diversos, és a dir, mala sort.
Quins són aquests punts que tenen en comú, però?
N'hi ha alguns, per exemple, tres, no, quatre... No sé, perdoneu, ho tinc portat aquí. Quatre són per problemes familiars. Tres són per on els autors tindria, que això va causar molt revolt, tindrien problemes de salut mental. Dos són per problemes de narcotràfic, però petits, és a dir, per, se'n diu menudeo en els termes policials, és a dir, per passar droga, però a nivell molt petit, no grans narcotraficants. I sí que això sí que és veritat, que de tots, doncs, sis serien amb arma blanca, que és l'arma homicida, coincideix, però són molt aïllats. A més, els llocs on han passat també són diferents, és a dir, són crims de que hi ha hagut mala sort perquè han coincidit, bàsicament és això.
Clar, de fet, ara mencionàvem aquestes declaracions de Trapero, però és que després també van haver-hi les declaracions del conseller d'Interior, Núria Parlon, sobre la salut mental. De fet, l'Ara aquest diumenge us centrava, Cesc, en intentar explicar, no?, si hi ha relació entre problemes de salut mental i algunes conductes violentes.
Sí, va rebre moltes crítiques la consellera per fer aquesta vinculació de dir, clar, és que 3 dels 8 són per problemes de salut mental, per dir d'alguna manera... Jo crec que la reflexió de la consellera anava en el sentit d'això, de que no, vull dir, d'intentar marcar molt bé en quin context estaven els crims. L'únic problema és que va causar molt revolt, perquè evidentment generalitzar és complicat, i el que hem intentat fer ara és ben parlar amb psicòlegs forenses, amb especialistes en aquesta tipologia de conductes, i la conclusió és que, és a dir, hem d'entendre que la violència, és a dir, si és per tornar-te violent,
sí,
o sigui, no només matar, és a dir, violent pot ser tirar un plat a terra o insultar algú, doncs la violència sempre és multicausal, segons els experts, és a dir, que tu és una construcció social d'elements. És a dir, hi ha alguna part de que la portes de casa, com podria ser un caràcter més doncs, impulsiu. Això ho portes de sèrie. I si aquí vas afegint més elements de risc...
Que interessant.
És la multicausalitat la que crea la violència. És a dir, si afegeixes drogues i afegeixes problemes per trobar feina i afegeixes problemes econòmics, és a dir, si vas afegint diversos factors de risc, doncs es crea la violència. Doncs què diuen els experts? Que depèn de quins trastorns mentals greus, són un factor de risc per desenvolupar algunes violències concretes. Però que cap són els factors de risc principals. És a dir, els experts parlen que, per exemple, un exemple que és claríssim és la pedofília, és una malaltia mental, és una malaltia mental. La pedofília, en casos greus, és un factor de risc per acabar desenvolupant violència sexual a infants, que és un tipus de violència. I després hi ha altres malalties, més per exemple, la depressió en casos molt greus, pot estar vinculat amb el suïcidi, que també és una forma de violència, en aquest cas cap a tu, però és una forma de violència. Però clar, la conclusió de tot això és que el trastorn mental mai és el principal causant d'una conducta violenta, que és la conclusió dels experts.
Déu-n'hi-do, això és un tema molt interessant.
És molt interessant per parlar en aquest tema.
Sí, us llegim a l'ara, eh? Era aquest diumenge.
Gràcies, sí, era aquest diumenge. Aquest diumenge. Era un tema que vam dir, l'hem de fer, que és molt delicat de fer, perquè entres en, segurament en un jardí, que és, perquè hi ha molta estigmatització al darrere, molts prejudicis, i si es fa s'ha de fer bé. I vam parlar això, amb gent que es dedica a psicòlegs forenses que agafen un criminal al dia del judici i intenten analitzar això, quins factors de risc té per ser violent, per què ha sigut violent, totes aquestes conductes. Bé, vull dir això.
El podeu llegir, perquè si no, a la seva versió online, no? L'article doncs, que feia menció al Cesc Maideu. Crec que avui no parlarem, però, d'això, a l'espai.
No, per no ser repetitius. És a dir, vam parlar d'homicidi la setmana passada, avui tornar a reparlar. També segurament estaríem incrementant aquesta sensació d'inseguretat.
Ja està.
Però segurament és necessari. Parlarem de que també un tema que és molt candent ara mateix, que són drogues. I és un tema que a mi m'agrada molt parlar-ne des del punt de vista periodístic.
Sí.
I com que sempre fem un rànquing, doncs aquest serà un rànquing una mica més subjectiu, però parlant amb fonts policials, parlant també amb camells i fonts del carrer, diguéssim, podríem dir-ne així, doncs he intentat fer un rànquing de les 5 drogues que ara mateix estan en tendència als carrers de Barcelona, i no només de Barcelona, i que es consumeixen, bueno, no que es consumeixin més, però que estan en tendència, és a dir, que estan començant a sortir a la llum, diguéssim.
Doncs vinga, ens hi posem, perquè al lloc número 1 del rànquing, per quina droga comencem, Cesc?
Doncs començaríem per una que es diu Tussi, també es coneix com a cocaïna rosa, no sé si l'heu vist mai, o en fotografies, en discoteques, etc. És una droga en pols que és molt semblant a la cocaïna, però que de color és rosa, i un element que és perillós és que sol ser cocaïna, però barrejat amb MDMA, barrejat amb èxtasi, amb amfetamines. És a dir, és una cocaïna molt més tallada amb altres drogues i fa que això encara sigui més perillosa per la reacció que tu pots tenir, perquè encara és més imprevisible. I el preu ara mateix, tot i que això, tot i que es barregen més coses, el preu és semblant al de la cocaïna normal, que és uns 60 euros al gram. Més o menys per tot arreu, és a dir, per tot Catalunya, aproximadament, estem als 60 euros al gram en cocaïna rosa, i és una droga bastant present ara mateix.
Perdona, saps què fa? Tu què creus que fa, tu que has analitzat el tema, que una droga es posi de moda? O sigui, quins són els factors, no?, que fan que una droga, no?, es posi més de moda que una altra?
El primer factor molt important és que hi hagi escassetat o pugi el preu, perquè hi ha escassetat normalment, d'una altra droga. És a dir, en el moment que la cocaïna, perquè la cocaïna quan arriba aquí la majoria de vegades és pura.
Sí.
És a dir, arriba solament en contenidors al port de Barcelona i és un grau de puresa molt elevat. El problema és que des que arriba fins que es passa al carrer la cocaïna es talla i, per exemple, parlem amb camells que ens diuen per vendre-la més quantitat doncs la barrejo amb aspirines, la cocaïna. Això es diu tallar-la. Doncs quan la cocaïna n'hi ha poca s'ha de tallar molt. I per tant, si n'hi ha molt poca doncs es comença a barrejar amb altres drogues i es creen altres drogues diferents, com és aquesta. I per això es posa de moda. Normalment està vinculat a l'escassetat de l'altra droga, perquè si la gent triés, si l'addicte triés,
triaria.
O la més barata, o vull dir, si estigués allò, puc tirar el que vulgui, triaria la cocaïna més pura que podria arribar a trobar-se. Però, evidentment, al mercat hi trobes el que hi trobes.
Déu-n'hi-do. Cesc, crec que en el segon lloc del rànquing que ens portes avui està relacionat també amb la cocaïna. És aquest cas o no?
Sí, és un cas molt semblant. En aquest cas està molt vinculat als narcopisos del Raval. Fa poc també m'hem entrat, vaig aconseguir entrar en algun narcopis per veure com que és Déu-n'hi-do, és un ambient...
Perdona, i vas anar tu sol o estàs acompanyat?
Estava acompanyat. Però tampoc t'he de dir que no era un narcopis que en aquell moment estigués molt concorregut, és a dir, era un moment on no hi havia gairebé ningú. I bàsicament els narcopisos, això jo crec que la gent potser no ho sap, els narcopisos fa temps que no et pots punxar. És a dir, els narcopisos està prohibit punxar-se. Si no, et fan fora el moment 1. Perquè hi ha hagut diversos problemes de gent, bàsicament, que s'ha mort dins dels narcopisos, i per tant els que tenen els narcopisos pensen que no volen aquests merders. I s'ha com optat per una barreja de drogues que es fa últimament, que es fuma en pipa. I és això, que també és cocaïna, i la cocaïna, els narcopisos és curiós perquè quan hi entres hi ha una cuina, on hi ha tot d'olles, una cuina petita, pot ser també un càmping gas. I en aquestes olles doncs barregen cocaïna, barregen bicarbonat i barregen amoníac. I això, fins a ebullició, crea com un cristall que és el que es posen en una pipa i s'ho fumen.
Mare meva.
I aquesta és, a més, el Raval, bàsicament, els narcopisos, ara la tendència és això, bàsicament.
Quina és la situació, ara, que dius, dels narcopisos? O sigui, com els Mossos d'Esquadra, no? En quin règim estan ara mateix, no? Perquè tu deies, ostres, que és com entrar en un narcopis, que sembla com fàcil, no?, pel que t'estàs dient.
Sí, no és fàcil. És a dir, no recomanaria a ningú que anés a un narcopis.
No, clar, però això, dic, ara els mateix els Mossos, quin tractament li tenen? Quina és la situació que es troben ara mateix?
Vull dir, estan intentant apretar, tant Mossos com Guàrdia Urbana, que també estan molt presents en aquestes investigacions, intenten apretar molt cap aquí, però el problema és que un narcopis no és un lloc on hi ha durant un any gent que està... Un narcopis dura 24 hores, un dia i mig. És a dir, això és el que dura un narcopis. Vas a un lloc ocupat, l'ocupes durant 24 hores, una mica més, i després marxes. És a dir, la recerca policial no és fàcil, no és saber que hi ha un lloc que des de fa un any hi ha un narcopis i, per tant, hi entres. És a dir, és complicat de saber. Mm. I dins del Raval hi ha tot un boca-orella que et fa que els propis consumidors ja tenen clar on han d'anar cada vegada. I, de fet, també, això és curiós perquè els narcopisos tenen com les seves pròpies regles del mercat i la seva pròpia marketing, en aquests casos, que és que, per exemple, quan s'obre un narcopis, durant una hora, podríem dir el happy hour als bars, doncs durant una hora regala droga.
Mare meva.
Per incentivar, diguéssim, el consum en aquell narcopis. O pel Black Friday feien ofertes.
Sí, això ho vaig llegir.
Ho vaig llegir ara. Sí, doncs, bueno, és molt interessant.
En fi, doncs anem pel tercer lloc d'aquest rànquing que ens porta avui el Cesc Maideu. El Cesc ens està fent aquest rànquing de les últimes tendències en drogues que hi ha al carrer ara mateix, perquè, Cesc, l'altra pregunta... És que tinc moltes preguntes al cap a fer-te. Amb qui has parlat per fer-lo, aquest rànquing? O sigui, quines han estat les teves fonts?
Sí, al principi, fonts policials, perquè, en el fons, els agents que van de paisar per llocs on s'hi consumeix bastanta droga estan com molt... són molt conscients i tenen molt coneixement de tot el que s'hi mou. Uh-huh. Però, a més d'això, també hem parlat amb... Sí, amb persones que es dediquen a traficar al carrer. Persones que es dediquen a traficar al carrer i que ells saben, evidentment, perquè ho venen, quines són les drogues que ara mateix es venen més.
No? Exacte. Clar, com sempre, està bé advertir, remarcar, insistir, òbviament, dels perills de les drogues i encara més d'aquestes últimes tendències, no, Cesc?
Sí, perquè moltes vegades no sabem què tenen, que és un problema de fons. És a dir, el fet de barrejar moltes drogues en una provoca que la reacció sigui imprevisible i, per tant, encara fa més perillós, que no vol dir que sigui més perillós que un altre, però vull dir, és a dir, hem de ser conscients de que és molt perillós no saber què t'estàs prenent. També és perillós saber que t'estàs prenent cocaïna, però si encara no saps què més hi ha, encara és més perillós. Tercer lloc del rànquing és per un que és, això sí que és recent, perquè fa molt poc que me n'han parlat a mi, que és una nova substància que es coneix com l'èxtasi líquid. És a dir, a les discoteques o en zones d'oci és molt freqüent doncs, prendre's MDMA o pastilles que es posen a dins del got, dins del combinat o dins del cubata. Mm. I doncs això crea com una sensació com d'eufòria, de desinhibició, etc. Doncs ara es comença a popularitzar com un líquid que tu et poses el líquid directament a dins del cubata. És a dir, molts cops de casa ja te'l pots emportar a dins del propi combinat. I el barregen amb refrescos, el barregen, deia que el barregen amb aigua, hi ha gent que ho barreja amb combinats, però és com la nova fórmula que això, que també alhora és més difícil d'enganxar, perquè si et troben amb pastilles, doncs et troben amb pastilles, però si et troben a dins del cubata, directament ja portes de sèrie un líquid, doncs és més complicat. I s'ha d'anar amb compte també amb aquest èxtasi líquid, perquè no sabem molt bé què porta, tampoc, és el que dèiem.
És un dels problemes, greus problemes, òbviament, insistim, advertim d'aquests perills, òbviament, de les drogues. Ara anem cap al quart lloc del rànquing, Cesc.
Sí, ara parlarem d'un altre. Que
perquè aquest mim m'ha sorprès.
T'ha sorprès,
no me l'esperava, vull dir...
Aquest és molt freqüent a la platja, a les zones d'oci de les platges durant l'estiu. L'estiu passat ja es va començar a notar un augment i és una droga que està bastant de moda. En primer lloc, perquè potser no és ben bé una droga.
Clar, és que és això, no?
És el gas del riure, es coneix com a gas del riure. I tècnicament es diu òxid nitrós, és un gas que normalment el problema és aquest, que el pots comprar a Amazon.
És a dir, es pot comprar a Amazon?
Aquest és el problema. I de fet, Amazon... És graciós perquè si tu vas a Amazon i busques per comprar gas del riure, gas de la risa... Amazon, allò que et fa al final dels productes, que et diu, normalmente los clientes lo compran juntamente con globus. I hi ha un paquet de globus. I és perquè això, bàsicament, és un gas que tu infles el globus en aquell gas,
sí,
i després amb el globus xucles el globus i crea com una sensació això de desinhibició, d'eufòria, que és molt curta, és comparat amb altres drogues, és molt curta la sensació que et dona. Però no deixa de ser molt perillós. Els experts ens adverteixen que, per la forma com es pren, limita molt l'accés d'oxigen al cervell durant el moment que te la prens, vull dir que és perillós, vull dir, és una droga molt perillosa. Però fixeu-vos-hi, perquè pel carrer a vegades en veureu, al Raval mateix n'hi ha pel carrer, és com una cosa cilíndrica que posa gas de la risa moltes vegades, o gas del riure, i a les platges per l'estiu hi ha hagut diverses incautacions bastant importants d'aquest tipus de drogues. Sí, sí, sí.
Per tant, és una tendència que, com deies tu, no? Va començar més fortament, diguéssim, l'estiu passat, no? I que molt probablement torni a sortir aquest estiu.
També perquè és molt barata. És molt barat, és sí. Comprar, ara no me'n recordo dels preus, però sí. Clar, o sigui, hem de pensar que un gram de cocaïna,
sí.
Que en un gram de cocaïna potser pots fer-te, no sé, és que no consumim mai cocaïna, però vull dir, pots fer-te 12 ratlles, més o menys, doncs val 60 euros. I un paquet d'aquests eren preus molt, molt, molt baixos. Mm. I el que avisa la policia aquí és que és una droga molt del jovent, de gent... doncs molt jove.
Clar.
I això és perillós.
Déu-n'hi-do, 11 i 21. Vinga, que tanquem el rànquing amb el Cesc Maideu.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba. En el paraíso.
Vinga, va, a 11 i 22 minuts, ara tancarem el rànquing que ens ha preparat, com dèiem, el Cesc Maideu, d'aquestes últimes tendències en drogues, que ara mateix, o sigui, és ara mateix, no?, que tu deies, com ens has explicat amb les teves fonts, per tancar aquest rànquing, quina seria aquesta cinquena droga, Cesc?
Doncs no és nou que la gent, que hi hagi tràfic de medicaments entre els drogadictes. És a dir, hi ha medicaments que estan pensats per unes malalties molt concretes, que tenen components, doncs, analgèsics, que poden arribar a causar efectes, doncs, semblants als que poden causar la droga. Doncs, però ara n'hi ha un, últimament, el Raval, concretament, està molt, molt de moda, que és un medicament que es diu Lírica, no sé si us sona. Lírica, que està pensat, bàsicament, és això, analgèsic, ansiolític, està autoritzat per la gent que té epilèpsia, per la gent que té uns dolors neuropàtics molt forts, I està augmentant el tràfic al Raval, bàsicament també perquè es recepta molt a persones que estan addictes a les drogues, és a dir, persones que van molt a la sala de Baluar, per exemple, se'ls recepta molt aquest tipus de medicament, que després doncs, augmenta el tràfic també per aquesta banda. I és un medicament que causa, o sigui, crea molta desinhibició, és a dir, et sents el rei del món durant uns moments. I jo crec que és un exercici que tothom que ho vulgui fer, jo l'he fet. Si van a la Rambla del Raval, ara, aquesta hora, per exemple, i estan una bona estona...
11 i 23 d'un dilluns,
23, ara potser no. Però si van i s'entren a una terrassa de Rambla del Raval, i es van fixant amb l'entorn...
Ja pots deduir...
Algun passi de pastilles potser el veus. Jo n'he vist. És a dir, de passi de pastilles, tan fàcil com un tio donant-li un paquet de pastilles a un altre tio. I hem de pensar que les pastilles, també els preus són cars. És a dir, una pastilla d'aquestes es val 3 euros. És car, cada pastilla 3 euros, és a dir, és un preu elevat. Però és perillós, també és perillós, evidentment.
Clar, tot això amb el tràfic il·legal, no? Entenc que està augmentant cada dia més.
Exacte, perquè això, evidentment, tu no pots anar a la farmàcia i comprar això perquè tu vols, un medicament com aquest. Però sí, també és molt perillós.
Vinga, doncs, rànquing tancat. Ara anem, com sempre, a la part final de la secció del Cesc Maideu. Vinga, va, que en Cesc deia, però anem bé de temps avui, eh? Clar, és que aquest canvi de dia...
En general, la meva vida anar bé de temps és una
cosa... És estrany.
És una cosa molt estranya.
És estrany, ja m'ho imaginava. Escolta, toca història o anècdota avui? Què ens portes?
Doncs anècdota, perquè és molt recent, me la van explicar fa molt poc, aquesta anècdota, que és d'aquí de Barcelona, tampoc és a dir, no és l'anècdota de l'any, però mira, com que me la van explicar i encara no ha sortit, doncs em ve de gust explicar-la. Bàsicament, relacionada amb drogues, evidentment, i és fa 10 dies, res, fa 10 dies, un camell que té 61 anys, és a dir, un camell expert, ja, podríem dir-ne, doncs va escollir molt malament el seu comprador. Ens hem de situar a la matinada de l'1 de febrer, als voltants de la sala Polo, molt concorreguda, molta gent entrant, sortint, a més era un divendres, i bàsicament un home es va acostar a dos agents dels Mossos que anaven vestits d'incògnit, de paisà es diu, perquè estaven patrullant per la zona, i els hi va dir si volien cocaïna. Que ell venia cocaïna, que si volien cocaïna.
Clar.
Doncs, evidentment, els Mossos el van detenir. Li van trobar dos pollastres de cocaïna, que dos pollastres doncs, vindrien a ser un gram, una mica més.
Sí.
I van comprovar que ara està... O sigui, en aquests casos li van fer a ell el drogotest per mirar si ell havia consumit cocaïna, no n'havia consumit ell, i abans de van deixar la detenció sense efecte perquè s'ha de comprovar del tot que era cocaïna el que portava. I un cop el laboratori doncs, confirmi que era cocaïna, doncs el tornarà a detenir segurament i l'encausaran per un delicte de venda de substàncies estupefaents.
Déu-n'hi-do, doncs mira.
Clar, s'ha de vigilar molt. És que, vull dir, aquesta gent que... A tots ens ha passat, que venim pel carrer i algú et diu... coca, weed, això...
Bueno, això t'ha passat, dius.
No, home, no, si tothom li ha passat, si vas per la Rambla i la Rambla de
Barcelona.
Escolta,
mira, el que m'ha cridat l'atenció, tens alguns... ara potser...
Ara posaràs un compromís, si no.
Ara et posaré un compromís. No, però el perfil d'ara mateix, amb les fonts que s'ha treballat aquest espai, si són més dones, més homes, els que consumeixen ara mateix drogues, les edats, en quines edats... La radiografia, en general, quina seria, Cesc?
És a dir, clar, hem de diferenciar dos perfils del Raval, que veiem molt. Jo també, perquè hi treballo, el Raval, i per això estic molt enterat de què passa al barri. El Raval, el consumidor addicte, si és una persona que és relativament jove, que ronda els 30 anys, hi ha bastantes dones, hi ha bastants homes, és a dir, és un perfil més. També hi ha molta persona de fora, en aquest sentit, i, o sigui, consumidors... Per exemple, n'hi ha molts d'Itàlia, que venen d'Itàlia, perquè Itàlia està molt penalitzat el fet de consumir droga al carrer i fins i tot venen aquí, però són persones malaltes, és a dir, són persones malaltes i addictes a les drogues. I després, l'altra banda de consumidor que està adreçat, quan dèiem, hi ha gent a la Rambla que et ven el que vulguis, doncs aquest consumidor està bàsicament adreçat al turista. El turista també, perquè aquesta gent els hi foten uns preus, vull dir, parlo amb camells que diuen un gram de cocaïna val 60 euros i el turista li foto a 120 euros. És a dir, hem de diferenciar, jo crec, molt aquests dos perfils, això al centre de Barcelona. Després, als pobles i ciutats, hi ha una casuística de tot. Hi ha més, un perfil més divers.
Déu-n'hi-do. Escolta, quins parles la setmana que ve?
Doncs la setmana que ve...
Tens preparat ja el rànquing o no?
Sí, podríem parlar, m'agradaria parlar de ciutats, però en positiu. Seguretat i ciutats, però en positiu. És a dir, de que realment són molt segures. És a dir, o que han millorat molt la seguretat en els últims temps.
Perquè sempre alguna sorpresa ens trobarem amb aquest rànquing o no?
Jo crec que sí, que alguna hi haurà. Sí, t'he de dir que encara l'he d'acabar de mirar del tot, eh? Però més o menys el tinc ubicat, però l'he d'acabar de mirar del tot. És a dir, no em demanis tampoc ara tenir el rànquing una setmana d'antelació. Però no, crec que hi haurà sorpreses,
Segur que arribaràs a temps. Sí.
Tenim temps o no? Perquè puc comentar una altra cosa,
sí,
si voleu. Aquesta gent que abans parlàvem, aquesta gent que viu a la Rambla, vull dir que viu a la Rambla, que està a la Rambla i t'ofereix droga, hem de tenir present una cosa, que és que mai la porten a sobre, la droga, aquesta gent. En aquest cas, el tio de l'Apolo, o sigui que la portava a sobre, però és molt curiós perquè l'amaguen per Barcelona. I a vegades, jo ho he vist això en directe, vas per locals que estan tancats i passes el dit per la persiana.
I ho treuen de sota.
I es treu de sota. O en un parc del centre de Barcelona, que a vegades hi ha papers que podria semblar el paper d'un croissant d'aquell de color marró robat.
I estan llançats com...
Estan llançats allà a la mà de Déu i tu l'agafes, l'obres i hi ha un pollastre de cocaïna.
Mare meva.
Sí, és curiós.
Bueno, Cesc Maideu, gràcies
a vosaltres
per tot el que ens has explicat avui. Sí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.